canviar la dinàmica. Més que res perquè crec que almenys el perímetre tenen talent.
Crec que Europa, amb 25 derrotes seguides, haurien fet fora l'entrenador, ja, Artau.
Sí, o probablement s'haurien partit la ratxa i estarien ja pel tercer de la temporada.
Segurament també és veritat. A l'Oest, que abans citaves a Denver, Minnesota és qui té el millor balanç, però el millor equip de l'Oest és Denver, o com ho fem, això, Artau?
Minnesota té un equip equilibradíssim, té una rotació que funciona amb una estrella perimetral com Anthony Davis, que està jugant a un nivell increïble aquesta temporada. Gobert i Karl Anthony Towns estan començant a coexistir, trobant el seu lloc els dos en defensa i en atac, i vaja, tenen una gamma d'actors de repartiment que funciona també molt i molt bé. És un equip molt equilibrat. Jo tinc la sensació que a Anthony Edwards encara li falta un any més de maduració per acabar sent aquell jugador, diguéssim, que et guanyi sèries contra rivals de veritable exigència per ser contender, per ser candidat a guanyar l'anell. Però vaja, van en la direcció adequada. El projecte em sembla que amb Chris Finch al capdavant està començant ja a agafar un tor realment seriós. I Denver... Vaja, és que al final Jokic és un dels dos, tres millors jugadors de l'NBA. La majoria de l'equip juga de memòria, amb mecanismes molt ben interioritzats. Jamal Murray, quan està disponible, està bé i no està sent sotmès a una grandíssima càrrega física. A mi em sembla que és l'equip a batre, ja no només perquè la temporada passada guanyés l'anell, sinó perquè és que bàsicament ho conserven tot i Jokic continua amb la voracitat que tenia.
Si ens quedem a Los Angeles, els Lakers, és de la copa tan celebrada aquí al Super Esports, sembla que no n'han guanyat cap més, no, Artau?
No, continuen estan de ressaca. I de fet, per quina val que comentava abans de que es començava a debatre a Los Angeles a la premsa si podia haver un canvi a la rotació d'Angelo Russell per Jared Vanderbilt. D'Angelo Russell és un jugador de qui no poden prescindir, però al mateix temps, si tu tens D'Angelo Russell i Rui Hachimura, per exemple, que no estan sent capaços de contribuir-te consistentment, has de buscar alguna cosa, i aquesta cosa potser passa per la defensa, per recuperar el to físic, que al final forma molt part de l'ABC dels Lakers els darrers anys. Els seus millors pics competitius han arribat fent que passessin coses des de la defensa, i això porta el nom i cognom de Vanderbilt. D'Angelo Russell al final no serà un titular mai ni un suplent de 36 minuts. És un jugador que jugarà un rol específic durant uns minuts concrets i amb un volum de generador secundari o terciari, perquè ja tens Anthony Davis i LeBron, amb la qual cosa simplement necessites trobar en quina rotació, amb quins jugadors et va millor. Per tant, vaja, tenen marge per anar tocant coses.
I els Clippers, que vam fer molta conya com va anar Harden cap allà, que a veure què, a veure què, però estan en una bona dinàmica per plantejar-se que és un equip amb aspiracions de fer coses grosses al playoff.
Tyronn Lue és un entrenador molt bon atac, ho ha demostrat sempre des que era Cleveland, i ha trobat fàcilment, et diria, l'encaix de les quatre estrelles, no? Sobretot també perquè Westbrook li ha posat les coses molt fàcils, i estem veient que Harden evidentment ja no tindrà el sostre que tenia en el seu dia, no? Que era un MVP o l'NBA i tot el que vulguis, però continua sent un jugador que crea una gran quantitat de tirs oberts i que ell té el talent per anotar, amb la qual cosa això, sumat a Paul George i Kawhi Leonard, que quan estan disponibles els dos o un dels dos, vaja, ja et dona per tenir un dia a dia molt, molt tranquil, molt sobri. En defensa, progressen adequadament. Terence Mann ajuda, crec que per temporada regular estan trobant la manera de protegir Harden, a vegades deixant-lo en un interior, un exterior molt poc agressiu, cosa que està bé. Evidentment que Kawhi Leonard i Paul George també t'ajusten moltes coses, i vaja, veurem el sostre que tenen quan la pilota cremi i hagin de començar a repartir responsabilitats, diguéssim, i sigui realment rellevant, que no parlem de temporada regular. Però sí que veig un equip que potser està creixent més ràpid del que em podia esperar quan van fer el traspàs, i encara en gran part és per l'estat de forma de Harden.
Les dues últimes, i sé que seu-me 23 de desembre, però el rookie de l'any, per qui creus que serà, vist el que hem vist en aquests primers mesos de competició?
Per Chet Holmgren.
Sí, no tens dubte, no has dubtat en cap moment, eh?
És que crec que hi ha més diferència entre l'impacte que estan tenint en els seus equips, diguéssim, de com Chet Holmgren està contribuint molt a que Oklahoma guanyi, i en Banyam evidentment està en un equip que no guanya, tot i que no sigui per culpa seva, que no pas diferència entre el rendiment individual dels dos, i a més Chet està tenint molts menys altibaixos que en Banyama, com també és evident i normal.
I l'últim, abans que el citaves, Embiid, que deies, home, els partits també l'han ajudat en aquestes actuacions espectaculars, l'MVP de la Lliga regular s'encamina cap a algun lloc o encara és molt d'hora?
És molt d'hora, hi ha molts candidats molt bons aquesta temporada, però jo et diria que bé, el veig entre Luka Doncic, si aconsegueix que els Mavs acabin en una posició alta, Nikola Jokic, i potser podem posar també el debat a Jason Tatum, perquè ja va ser hora que hi hagi un MVP nord-americà també.
De tant en tant, estaria bé, doncs estarien contents també els Estats Units, que de tant en tant els hi toqués. Artau Pasqual, bon Nadal, moltes gràcies i ens retrobem ben aviat. Fins ara.
Fins ara, bones festes.
Passen 5 minuts de les 9, com tenim el Roma-Nàpols a la Sèrie A, Itàlia, Mollom.
Empatat, però de miracle, perquè la Roma ha estat a punt d'avançar-se en el marcador amb una rematada al travesser, 19 de la primera, Roma 0, Nàpols 0.
I el Breogán-Obradoiro a la Lliga ACB?
Doncs de moment guanyant els gallecs per... Bé, els dos són gallecs, molt bé, Jaume. Breogán 19, Obradoiro 23. En aquest duel gallec, de moment, guanyen els visitants. Fins i tot ha sonat l'himne gallec abans del partit.
Ah, sí?
Sí, bueno. Sí, sí, vist per xarxes. Però vaja, més 4 per l'Obradoiro, deixem-ho així.
El gorro de Papa Noel també. Veiem a la pista del Breogán amb aquesta victòria d'augment visitant de 4 punts. Una pausa i a la tornada anem cap al Dakar.
Superesports amb Xavi Puig.
A la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat. La xarxa de concessionaris Nissan et desitja bones festes.
El Torró Torró i Gourmet La Vanguardia. Quatre varietats exclusives de torrons Vicenç amb neules tradicionals i de xocolata i una ampolla de corpinat llopard nèctar terrenal. Una selecció per celebrar la tradició valorada en 65 euros que trobaràs per només 45 a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
Des de Vender Mi Cotxe et desitgem unes bones festes de Nadal i esperem gaudir de la teva confiança molts anys més. Vender Mi Cotxe et desitja bon Nadal.
RAC 1.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. El mateix desig el compartim a Baix Motor Seat per unes festes plenes de somnis. Bones festes.
Dimarts 21 de novembre, tota una llegenda de la clàssica torna al Palau de la Música Catalana.
Pinkas Zuckerman, acompanyat per l'Orquestra Nacional de Lió, ens apropa un dels concerts més fascinants, el concert per a violí d'Elgar.
I la primera sinfonia de Brahms completa una vetllada de virtuosisme simfònic.
Entrades a palaumusica.cat.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. El mateix desig el compartim a Vilamòbil, concessionari oficial Volkswagen. Vilamòbil Volkswagen et desitja bones festes.
RAC 1.
A veure, poseu-vos una mica més junts, que surti bé el passet, Toni. Vigila que no s'obri la túnica i ensenyis l'esperit sant.
Això que m'heu posat no és de Sant Josep, que no ho veieu. És d'Obi-Wan Kenobi, home, és de Star Wars, això.
Escolta, a mi ja em podríeu haver dit que faria de Verge Maria, que m'hagués retallat una mica la barba.
A veure, pastors, a punt?
Tot en ordre.
Us ha quedat bé el paper de plata per fer el riu ben lluent.
A veure, el caganer està preparat.
Vinga, va, deixeu-vos de tantes bestieses i acabem-ho ja d'una vegada, home, que no m'aguanten les cames.
Vinga, tots a la de tres. Una, dues i tres.
Bones festes!
Amb RAC 1. RAC 1. Tots som 1. Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC 1.
Passen 9 minuts de les 9 de la nit, Superesports a RAC1. Com diem, el 5 de gener comença una nova edició del Dakar i aquesta setmana ens hem desplaçat al Maresme per xerrar amb un dels veterans d'aquest rally, un pilot nascut a Manresa que viu a Manlleu i que ens ha citat al Maresme. Amb el Quim Salvador hem anat d'excursió aquesta setmana per xerrar amb el gran Gerard Farrés. Dimecres al migdia hem quedat amb un home que viurà el seu 17è Dakar aquest 2024. Ho farà amb un buggy a la categoria de Side by Side, o T4, crec que li hem de dir ara, com que cada any va canviant això, però crec que sí que T4. Un home que desprèn positivisme sempre que parlem amb ell, Gerard Farrés i Güell, bon dia.
Bon dia.
On ens has citat, Gerard? On som?
Estem aquí a propet de Calella de Sant Pol de Mar. És exactament Sant Cebrià, seria aquesta organització, vosaltres ho sabreu més bé, eh que sí, Quim?
Sant Cebrià de Vallalta,
sí,
no?
Sí, sí. Vale? Doncs la qüestió és que estem aquí per uns dies d'entrenament buscant aquesta temperatura que no tenim a la Finlàndia del Nord, allà a Manlleu, que són 10 graus menys, així és que estem aquí per entrenar aquests dies.
Què hi fas aquí? Entrenar, sortir, a córrer, amb bici, amb moto, què fas aquí?
Sobretot, doncs, buscar aquesta pau interna, ja sigui meditant també, fent ioga, fent les meves rutines, els meus plans de competició per aquest Dakar, i sobretot treballar molt, és a dir, a distància amb el Diego, amb videotrucades, parlant de la comunicació que tindrem en el Dakar, i sobretot això, ficant-te una mica dintre de la carrera. És important, doncs, d'alguna manera, fer aquests estaixos de 4 o 5 dies en què visualitzes d'una mica com serà aquest Dakar, no?
El tema mental, per tant, és, per tu és molt, molt important, això que deies de ioga, una mica de meditació, no sé si de visualitzar una mica el que passarà a partir del 5 de gener a l'Aràbia Saudita.
Sí, i sobretot saps què passa? Que sóc un home a vegades a hiperactivitat, tant mental com de gas, diguem, i això és bo, però al mateix temps també s'ha de saber reconduir d'alguna manera, i fent aquests exercicis, doncs, d'alguna manera ho puc fer-ho, i al Dakar hi haurà moments que haurem de tenir aquesta explosivitat per donar el màxim, però també aquells moments de pau, quan te perds, quan hi ha un problema mecànic, etc, com per descansar, baixar una mica, per perdent segons, però que al mateix temps aquests segons els guanyes, no? I això a vegades és complicat quan hi ha un crono, no?
Hola, Quim Salvador, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Diries que el Gerard és hiperactiu o no?
Sí, tampoc el conec tant, però diria que sí. De fet, li volia preguntar per això, perquè, és clar, ell té família, 2 setmanes al desert d'Aràbia competint, i abans fa aquest estaix, que s'entén perfectament de preparació del rally, però no sé si també té un punt de què, amb aquesta hiperactivitat, amb aquesta concentració que necessites, els dies previs a marxar al Dakar no ets el Gerard Ferrés de casa, de sempre a casa. Vull dir que no sé si estàs més nerviós, més irascible, que potser a tothom ja li va bé també que t'estiguis uns dies tranquils aquí a la muntanya del Montnegre.
Segur. No, aviam, primer de tot tinc un equip, que és la meva dona, les meves filles, que estic en el dia a dia, que sempre m'ho faciliten. Per tant, si estic aquí és també perquè tinc la certesa de que la meva dona i les meves filles estan bé. Això és important. I llavors, ostres, totalment necessari per mi desconnectar una mica, perquè òbviament sí que estem nerviosos, no ho poso això amb negativitat a la casa, òbviament, perquè sóc una persona que també intento dissimular cap a fora les meves coses. Per tant, aquests nervis que jo crec que tinc per dintre no els exterioritzo, i amb això crec que no faig cap mal a la meva família, però no sóc el mateix. Òbviament el teu cap està allà, ja, i, bueno, desgraciadament, o malauradament, són 17 anys ja que són molts Nadals, doncs, en el que el Gerard hi és i no hi és, perquè la carrera al final, doncs, com sabeu, marxem sobre el 30-31, el cap d'any mai l'he celebrat a casa. Per tant, bueno, s'intenta fer el millor possible, sabent que tinc una família, sabent que sóc pare, que m'agrada, òbviament, celebrar el Nadal, amb les meves filles muntar l'arbre de Nadal, el cagatió, però vulguis o no el cap, doncs hi ha una part del cap que està ja a la carrera, no?
De totes maneres, si parlem d'estrès pre-Dakar, suposo que no hi ha res comparable amb el primer Dakar post-coronavirus, no? Que, és clar, un test positiu, com li va passar al Dani Oliveras, et deixava a casa, després de tota la feina de vestir el projecte per poder-hi anar.
No, ostres, increïble. Jo aquells anys, ostres, podria dir que va ser una feina molt, molt, molt bona de la meva família. Primer de les meves filles i la meva dona, que anaven, la meva dona és professora i les nenes anaven a col·le, i vam fer com un treball previ de dir, ostres, haureu de vigilar molt pel vostre pare egoístament, primer per vosaltres, òbviament, pel Covid, però si vosaltres agafeu el Covid jo també no podré anar al Dakar, i al final és la meva feina, no? Tinc una responsabilitat, per tant, crec que primer elles van fer un esforç molt gran, i llavors jo, òbviament, i res s'aconsegueix sol, per tant, sempre dintre d'aquest objectiu del Dakar hi ha la meva família... amb molta feina, no? Perquè realment no, res s'aconsegueix sol, no?
Tens algun ritual, alguna cosa que has de fer sempre abans d'anar-te'n al Dakar? No sé si has de posar espelmes, si d'anar a Montserrat, si de, no sé, alguna cosa que dius, si no faig això, a veure si ens anirà malament aquest Dakar.
No, l'única que faig en aquest sentit és que tinc com un monedero del primer Dakar de l'any 2006 de l'Àfrica, que és molt vell, i el porto sempre, que aquest no és, és un monedero, és per posar, diguem, totes les coses, no? I dintre d'elles també porto un regal de ma germana, que és una verge, que una creu també de l'Àfrica, que li va donar un amic, que va dir que donaria molta sort. I des de l'any 2006 la porto, i per tant doncs la porto a mi, doncs, pensant que ma germana em va dir: Gerard, això et donarà sort. Així és que ja està.
És a dir, que allò a la maleta sempre hi és, eh?
Sempre
per anar
és.
Cap al Dakar. El teu primer record del Dakar quin és, Gerard? Allò, si anem enrere, sí. què recordes del Dakar quan eres petit?
No, primer recordo el Dakar abans d'anar-hi com un somni. És a dir, quan ho veia per la televisió, un somni, no? Quan veia l'Arcarons, Carlos Mas, tots els, Fernando Gil, no? I llavors quan vam poder aconseguir de competir, el fet d'arribar a Marroc amb aquell barco, obrir les portes del barco, i vaig sentir una fredor, vaig sentir unes olors, i llavors òbviament etapa a etapa, no? Veure les diferents cultures que ens va portar l'Àfrica va ser increïble, i també doncs aquests valors de companyerisme, també de superació, com el Dakar de l'Àfrica i el primer cap més.
Clar, perquè tu venies fent enduro i gairebé sembla que a Catalunya la gent que fa enduro tard o d'hora anirà al Dakar, no? Però ha de ser, explica'ns-ho tu, quin impacte és de córrer enduro, arribant a ser fins i tot campió mundial júnior, en el teu cas, si no vaig errat,
sí,
que vaig fer.
Sí.
I després anar a córrer al desert un ride. Vull dir, pot semblar una mica un recorregut lògic, però no tenen massa a veure una disciplina amb l'altra.
Clar, no,
quin va ser l'impacte un cop dius: ostres, ara estic al desert, això com ho fem?
Clar, primer això, parteix d'aquesta il·lusió i aquest somni d'anar-hi, que jo crec que vaig néixer sent més pilot del Dakar que pilot d'enduro, no? Per tant, dintre meu ja hi havia aquest tema del Dakar, i òbviament l'enduro doncs tenia coses que ens servien pel Rally Dakar, però com bé dius, no és sinònim de que ets molt bon corredor d'enduro o de motocross per guanyar un Dakar, no? De fet, molts dels guanyadors que han guanyat Dakars, o jo mateix que he fet tercer, poder no érem cracs de campionat del món ni d'enduro ni de motocross. Estàvem allà, però poder no érem l'Ivan Cervantes, que havia guanyat 5 mundials, Meo, Renet, pilots que han guanyat campionats del món i poder no han aconseguit bons resultats al Dakar, pel que sigui, no? Per tant, amb això vull dir que són diferents, que són esports diferents, i que t'has d'adaptar doncs a aquest tipus d'esport. Realment és un esport que hem perdut amics, hi ha accidents molt greus. Recordaré el Marc Coma, el primer Dakar, que li vaig dir: Marc, disfrutarem? Diu: no disfrutaràs. I tenia raó.
Padabam.
Tenia raó.
Sí, tenia raó fins ara. És a dir, tu no creus, no recordes un Dakar que diguis: hosti, que l'he disfrutat de veritat, Gerard? A posteriori sí, però mentre està la cursa en marxa, tu no els disfrutes, els Dakars.
Clar, els disfrutes quan has acabat i has superat totes aquelles adversitats d'una manera, diguem, positiva, no? També per al conèixer gent, com et trobes en el Dakar, i per tot el que es fa, però realment és una carrera que els psicòlegs ens preparen per quan caus, per quan te perds, per quan estàs malalt, per quan es trenca el cotxe, la moto, situacions de risc límit durant tot el dia. Inclús vosaltres, els periodistes, quan veniu al Dakar, Quim, crec que vas venir tu també un Dakar, no?
Sí. Dos, el que no es va fer.
Clar,
hi ha que neixen estrellats, que es deia aquella sèrie de TV3.
Jo també hi era.
I l'any següent sí, que el primer de l'Argentina.
Vas disfrutar-lo?
No massa. No massa, perquè el periodista no veu la cursa, almenys el de ràdio, i tampoc veu món, veu campaments plens de sorra i al cap de 10 dies n'estàs ben tip. Vull dir que és molt més maco vist per la tele, o suposo que participant-hi, que això jo no ho sé.
No ho sé, t'ho dic, és una carrera que et posa el límit en tots els sentits, però sí que és veritat que a mig fer dius: no tornaré mai més, però acabes, dius: jo vull tornar-hi. No, és que no és que vull tornar, he de tornar. T'enganxa, t'atrapa.
Però, per exemple, l'últim especial de l'any que vas fer podi en moto, allò tampoc ho vas gaudir, era una especial curta,
sí. Ja.
Sabies que ho tenies a l'abast. És veritat que, clar, un qualsevol contratemps s'esvaeix el gran somni, no?
Sí.
Però en aquell moment,
posa-t'hi
un moment damunt de la moto d'Imoinsa, aquells quilòmetres els vas gaudir o tampoc?
No, brutal.
Sí.
Allà sí.
Però hi ha una imatge que fots un salt que diu: on va tan esperitat?
Sí. No, i allà tinc la seqüència, Quim. Hosti, allà saps quan allò que deia el Michael Jordan quan ha fet aquests programes de Netflix, que hi ha aquell flow que tot flueix? Hi havia algo dintre de mi, no us enganyo, que aquella moto anava sola.
Aquell era el teu dia.
Sí, I fixa't una cosa, quan tu guanyes una etapa, la vam guanyar amb l'Adrián Van Bemmeren, vam empatar l'etapa 0-0-0-0, guanyant a tios tan ràpids com el meu company Joan Barreda, entre altres, que són rapidíssims, i és això, perquè ens ho havíem de jugar en aquell moment, però doncs és aquell moment tan ben parit, de que tot surt, de que tot flueix, els teus companys estaven allà per ajudar-me, va ser màgic. Sí, sí, allà sí, allà sí.
Aquella
allà
sí, sí.
Aquella no, sí. Home, hi ha molts moments molt bonics, està clar.
Allò, aquell podi, aquella tercera posició amb l'equip Imoinsa, amb un equip privat, allò arriba a ser gairebé un miracle del Dakar, o com t'ho expliques, tu, Gerard?
Clar, jo crec que els miracles, ostres, és com la sort no arriba, és a dir, s'ha de buscar, s'ha de treballar, no?
Però, per exemple, seria comparable, per exemple, ara aquest any estem parlant molt del Girona de futbol, no?, que va líder, que el Girona guanyi la Lliga, fer un podi tu amb Imoinsa en aquell Dakar, o no?
Això sí. Sí, òbviament, perquè al final no era de les 30 millors motos, no era una moto oficial, per tant, no hi era, i jo potser tampoc encara tenia la confiança com per saber que podia estar davant, excepte quan el Miguel, que seria com l'entrenador del Girona, coronel de les forces aèries, Patrulla Àguila, diu: Gerard, tu vas a ganar el Dakar, i vamos a trabajar el consciente, i te lo vas a creer. I no, i aquest home em va preparar a consciència, tant a mi com als meus companys, per fer aquests Dakars que vam fer, perquè no va ser un, van ser tres Dakars, un vuitè, un tercer, un cinquè, durant tres anys millor pilot català, estatal. Per tant, ostres, jo crec que la feina va ser molt bona, però en part per aquest treball que ens va fer el Miguel, que realment em va fer a mi guanyar molt amb confiança, tant a mi com als meus companys, no? Amb treball d'equip, amb companyerisme, realment va ser excepcional. I podria ser com un Girona, sí, sí, segur.
No, realment, entrevistes que hem fet, t'ha marcat la carrera, no?, Miguel Puertas,
sí. Vull dir,
de manera d'entendre, d'afrontar el Dakar, com ell deia, comandante, perquè ho és, de l'exèrcit espanyol, tu has fet la mili, i Gerard, o no?
No, vaig ser objector de consciència.
Objector de consciència, sí, això sí. Ho sap ell, no?
Sí, ho sap. Ho sap, i és una persona que quan va venir aquí també llavors s'han dit: esto, Gerard, esto de la independència, i entràvem a les botigues i parlàvem, és una persona també que li agrada saber, ell al final, òbviament, té la seva bandera i les seves creències, però quan va arribar aquí a Catalunya, òbviament, volia sentir què sentíem la gent d'aquí, independentment de cada persona com pensi. Vull dir que una persona que a mi particularment em va ajudar molt, he pres molt d'ell, té una frase que diu: com ho entrenes, combatiràs. I ja era així, jo ja sóc bastant fakir, però la intento aplicar en el dia a dia, no? Entrenem forts perquè llavors a la carrera doncs estarem forts, no?
I mantens contacte amb ell, o t'ajuda encara,
sí,
d'alguna manera, o no?
M'ajuda, de fet aquest any ell està entrenant amb el meu copilot, perquè va ser una decisió meva d'acabar el Dakar passat, creiem que el Diego havia de millorar unes coses i el va agafar, i aquest any hem fet tot un protocol d'entrenaments amb ell, i òbviament ens ajudem mútuament amb el Miguel, si és una persona que tinc molt a prop.
Aquella història amb Imoinsa va ser fantàstica, es va acabar amb un podi. Si tornem al símil futbolístic, sol passar que els jugadors que destaquen en un equip no potencialment campió acaben en equips dels grans, i en canvi no se't van obrir les portes d'un equip oficial per córrer en moto. Sé que hi vas estar prop, perquè m'ho vas dir tu mateix, però al final no va poder ser. Et va quedar una gran espineta amb allò?
Home, per una part, aquí m'hagués fet il·lusió, òbviament, perquè està en un equip oficial, i llavors també...
Sense poder... motxilla, perquè
clar,
oficial ja ho havies estat,
clar,
però
clar,
sempre treballant per algú
altre. Sí, sí, t'entenc. Òbviament hagués agradat, perquè també des dintre d'una manera de veure si realment llavors hagués pogut guanyar també un Dakar o no. Intentar-ho. Aquesta era una, però el motiu de la meva retirada també va ser perquè tenia els genolls, els ombros tocats, i cada caiguda que tenia unes conseqüències. I ara amb els anys, Quim, després quan ja he estat retirat i he corregut amb el bugui, diguem, dintre meu em deia: hosti, Gerard, encara, la meva ment, hosti, podria tornar amb la moto, imagina't, i provar-ho. I resulta que agafo la moto, Quim, ara fa uns mesos vaig tenir una caiguda a Rocos entrenant, i fa un mes i mig que no moc els ombros, no? Amb això què et vull dir? Que el cap deia de fer unes coses, però el teu cos en deia unes altres. Amb això et vull dir que la decisió ara, després d'aquests 6 anys, va ser correcta, perquè el meu cos no aguanta.
Era el moment.
Sí, no aguanta, Quim, no aguanta. El meu cap volia, encara ara, encara ara, diu: ostres, aviam, però tu saps que mai he competit per egos, un competeix sempre per donar el màxim, i crec que donar el màxim aquells 3 anys d'Imoinsa encara prou sencer, jo crec que allà em vaig quedar a gust, Quim i Xavi. Per tant, en aquest sentit estic content, també aquest pas dels buguis, hem fet ja dos podis, hem treballat molt en equip també, i crec que aviam si d'aquí uns anys ho podem sentir. Això serà un camí, estem fent un camí que crec que durarà més anys i que creixerem més, i dintre meu m'ho crec i crec que passarà. Per tant, ojalà d'aquí uns anys puguem rebobinar enrere aquesta entrevista d'avui i sigui ja pujat amb un cotxe més gros i amb una categoria, doncs, com és MotoGP, no? O en aquest cas a
Teu Plus, estem parlant.
Sí.
Déu-n'hi-do, amb moto, en el, tots els casos que vas fer moto, quin és el moment que recordes pitjor? De dir, hosti, això no m'ho havien explicat, que era tan dur.
Clar, mira, hi ha un moment que n'hi ha molts de dolents en el Dakar, moltíssims, però te'n diré un. Mira, jo ara m'he cansat d'enganyar la ment. És a dir, havia enganyat tant la ment, a partir de tu li donaves missatges conscients a la teva ment, i enganyaves el subconscient. Quan? Estàvem a Fiambalà, 50 graus, sense roba, desert dels més calents del món, com ja sabeu, Tucumán, Fiambalà, i de cop havíem de travessar els Andes, els havíem de travessar i ens ficàvem a 5.000 metres, sense roba, plovent, a 3-4 graus, per dir-te.
Sense roba adequada, vull dir, sí. No anaves amb pilotes,
sí, no, que la gent no es confongui. Clar, vull dir, no anava amb roba tèrmica.
Aquest és un altre de cara, el de, aquest el poden fer un dia si volen, el de cara amb pilotes.
Sí, això però podríem fer, bueno, jo no sé si em presentaria perquè ara ja la ment ja no l'enganyo. I allà aquests contrastos, jo recordo moments amb la Laia Sanz, amb el Pedrero, d'estar morts de fred allà, morts, ens adormíem, on havies d'enganyar la ment si tu volies acabar, no? I allà realment, ostres, jo me'n recordo cantar sol, solet, tremolant, sol, solet, et tornaves boig, aquesta és la paraula. I ara no, ara el Gerard, quan està fora del Dakar, i estic amb tot de dones, amb la meva dona, amb la família, jo tinc fresquet, em fico la manteta, i diu, hosti, tu ets el dakarià aquell, diu, sóc el dakarià, però jo ara si tinc fred m'abrigo, tu, vosaltres feu les valentes que jo ara ja no.
Clar que sí, perquè un sobre la moto, o ara amb el cotxe, renegues molt al llarg d'una etapa, et cagues molt amb molta gent, o no, al llarg d'una etapa del Dakar?
Conduint
o amb moto, sí.
No, ara saps què he pres en aquests últims Dakars? Tenir molta paciència. Per culpa de no tenir paciència, per ser impulsiu, anar 100 quilòmetres darrere un cotxe que no em deixava passar, vaig castellar un cotxe. Llavors, en el Dakar has de tenir aquests moments, per això aquesta meditació, per això aquest ioga, de saber respirar, de saber aguantar que un tio no és legal no et deixi passar durant 100 quilòmetres, que hi haguin injustícies perquè un comissari ha pres una decisió. Llavors, si tu no tens aquesta paciència, pots trinxar-ho tot.
Cal més paciència a la pista o a l'arribar al campament? Perquè, ostres, és que penseu cadascú si li passés a ell mateix, no? Hi ha algú que t'està arruïnant la carrera i després te'l trobes a l'hora de sopar.
Sí.
Li dius alguna cosa o, escolta, quan s'ha entregat el carnet de ruta, vaja, ara ja no va així, però
sí,
tota la vida anava així, has de fer un reset perquè només faltaria que aleshores del descans et posessis a anar a discutir amb el que t'ha, amb perdó, putejat a la pista. Com ho gestiones, això? Tant a la pista ens ho acabes d'explicar, però també fora.
Clar.
Perquè, clar, al final tothom està al mateix campament, o gairebé
sí,
tothom.
Sí. No, primer intento sempre ser molt correcte i autoenganyar-me en aquest sentit i fer treure-m'ho del cap. Però ara que sóc més gran, amb 44 anys, si em trobo aquesta persona en el bivac, mai he cridat, ja em coneixes, Quim, però aniria a veure aquesta persona i molt educadament li diria, ostres, crec que t'has equivocat amb aquesta situació, raonem-ho per una altra situació, però m'has esgarrat l'etapa i ho parlaria.
Però no tothom s'ho deu prendre així, vull dir, de fet ho hem vist en els resums televisius, aquí arriben per Televisió de Catalunya i Teledeporte, hi ha situacions de tensió. Mm. I gent que s'escridassa i no sé si coses pitjors.
No, clar, cop calent també, cop calent m'ha passat, tant jo amb un altre pilot com al revés, quan tu estàs amb el casco, és a dir, allà al moment tens l'adrenalina per dintre i és difícil, la pots treballar, però a vegades és bo també treure-la, clar, en el bivac ja representa que has baixat marxes i poder... Depèn la persona, perquè com tu dius, jo també he vist situacions en el meu equip d'arribar un pilot l'any passat i tirar el casco contra l'equip i cabrejar-se molt fort. Dependrà del caràcter de cada un,
Clar, tu tens aquest positivisme, sempre que xerres amb tu, no? Transmets bon rotllo, energia positiva, però deus tenir no? els mals moments, això com els portes, aquests, no. Gerard.
Clar, i és aquests, que aquests també és això, que a vegades aquesta positivitat també a vegades... es retorna amb negativitat. Què vull dir, això? Que al final jo de cara a fora semblo sempre positiu, però també me les quedo totes per mi. Llavors, quan tu te les quedes molt per tu, també t'has de fer com una teràpia per tu mateix, perquè si te la quedes, llavors això no t'ajuda. Per tant, no tots són flors i violes de riure i d'estar bé, i per tant, doncs, llavors hi ha d'haver aquests reflexionaments, a vegades trucades als nostres psicòlegs. Tinc doncs, amb el Pep Font del CAR de Sant Cugat, que tant en tant durant el Dakar doncs, li he de trucar a Pep, que tinc aquesta situació, com ho puc afrontar. Amb els anys anem aprenent, però sempre necessitem ajudes o ajuda inclús dels teus amics, a la família, persones que tens properes per superar-ho. A vegades una simple trucada pot ajudar molt a baixar marxes i estar bé, no? Però està clar que no sóc perfecte ni de molt tros.
Tu que vens de molts anys amb moto, de navegar en solitari, amb els copilots, com t'hi portes, Gerard?
Bé... No, bé. Això molt bé, sí, molt bé.
T'ha perquè... de costar al principi, no? Perquè dius, hòstia, això ja m'ho feia jo, no em cantava ningú les notes.
Sobretot si s'equivoca, no? Perquè clar, tu de navegant saps.
Clar, jo crec que aquest era un dels punts bons, Quim, que tenia, humilment t'ho dic, el tema de la navegació. Però clar, tampoc, és a dir, això em pot venir més en contra que bé, perquè el copilot és el que navega, és molt complicat, jo estic segur que la seva feina... inclús pot ser superior a la nostra perquè són decisions molt importants i a vegades no se li dona tota la responsabilitat o no se'ls valora prou per lo que realment fan i és superimportant que nosaltres els pilots estiguem callats, com a molt preguntem. És a dir, jo li puc dir, a partir, igual que el Nani que hem corregut amb moto o la Laia, podem dir un cop ens equivoquem, ostres, què opines cap a aquella banda, no? Una pregunta i prou. Perquè si realment jo llavors condueixo el cotxe cap una banda que jo vull i ell em diu cap una altra, realment és quan el perds. Per tant, confiança plena, és superimportant que jo estigui calladet i que ell mani.
Tu series un bon copilot, Gerard?
No.
No?
No puc ser copilot perquè em marejo.
Et mereixes el cotxe?
Sí, em marejo. Jo no puc anar al costat... No faig ni 20 quilòmetres, és curiós. Jo al costat d'un cotxe no puc anar-hi. Sí, sense mirar res, però si jo em llegeixo o miro una tablet o el que sigui, vomito. Em passava amb moto, no sé si ho sabíeu, amb moto m'havia de prendre biodramina, igual que l'Adrián Van Beveren, que és un gran pilot.
Amb moto et marejaves?
Sí, és a dir, amb les dunes, depèn quines dunes i depèn l'hora, fixeu-vos que al migdia el sol està a sobre, i és difícil de visualitzar si una duna està tallada o no, i havíem de prendre biodramina conduint. Jo havia vomitat sobre de la moto fins que vaig detectar que em marejava. Un metge ho va detectar, a partir d'allà amb biodramina, amb cafeïna, cada Dakar, jo m'he de fotre 4 pastilles cada 4 hores per estar bé, inclús conduint el buggy.
Caram, ara que dius això de les dunes, jo t'imagino allà, quan anaves amb moto, és igual, ara amb el buggy, no? Quan estàs a dalt de tot d'una duna, et deus sentir com el rei del món, no? Allà, en aquella immensitat, dius, hosti, jo m'imagino allà, dic, hosti, aquí... La gent ara no es pararia de fer fotos per penjar-les a Instagram allà dalt,
sí,
no?
Sí, deus
sentir
sí.
Un tio, hòstia, dius, estic aquí, sóc el rei del mambo.
Com m'agradaria, Xavi, sentir això que estàs dient.
I
perquè,
no, eh?
No, perquè això ho sento quan faig un viatge bonic a Marroc i puc parar el vehicle, no? Quan tu estàs amb les pulsacions a tope, conduint a fondo, amb una duna, la duna seria com la part... Les dunes és la part tècnica més complicada nostra, on més fàcil és enganxar-nos, on és més fàcil volcar. Per tant, estem en una concentració molt, molt, molt bèstia i no ens deixa gaudir com m'agradaria gaudir.
Digue'ns que allò que ens expliques de vegades, que et guies pels núvols del cel, allò t'ho inventes, no,
sí.
Ferretti, o no?
Mira. Aquests oients que han escoltat aquesta entrevista des del principi, si no l'heu escoltat, us explico, i ja com us heu enganxat ara, que tot això dels núvols ve pel Miguel Puertas, perquè el Miguel, òbviament, volava amb el caza i ells les referències les agafaven amb els núvols. I si mireu aquesta finestra, aquí amb Àlex allà darrere vosaltres, podeu veure qualsevol núvol, fixeu-vos-hi, i ara mateix no fa vent, les referències es veuen perfectes. Per tant, el Miguel ens va ensenyar aquesta nova tècnica que cap altre mànager... Jo havia tingut mànagers tan bons com el Jordi Arcarons, de qui vaig aprendre moltes coses, però aquesta no. Aquesta la vaig aprendre del Miguel Puertas. I quan tu l'entrenes i fas 10 quilòmetres en fora pista, només mirant aquella referència, pam, o mires el GPS i estàs allà sota, això és increïble. Per tant, ens va donar un punt brutal que continuem fent, i el Diego, que està encantat amb el Miguel, estic segur que també vindrà amb aquesta feina feta, no?
Dakar 2024, Gerard, repeteixes amb Can-Am, amb Sous Racing... amb un cotxe per competir, no per fer d'assistència ràpida, per tant, bones perspectives. De seguida et preguntaré si aquest any sí, però abans, com hem arribat aquí? Perquè la gent que et seguim a les xarxes socials Hi va haver uns dies de missatges críptics. De... Tenim dorsal, però ho deixaves una mica així com en l'aire. Aviam, si té dorsal, és qui va, no? Què ha passat, Gerard?
Clar.
Què ha passat? Sí, sí. I afortunadament al final hi vas, el que puguis explicar de com ha anat això i en quin moment doncs dius, ostres, sí, i anem, i amb les boles de drac i a competir.
No, aquell missatge era, et podria dir que aquell missatge estava un 80% fora, un 80% fora i un 20% a dintre. Ojo quan dic un 80 o un 90, eh?
Podria quan dir. Era això?
Això doncs, que va ser el novembre, a principis de novembre.
Fa no re.
Novembre. Doncs allò era perquè veia que no hi era, havien caigut dos patrocinadors importants. Aquest món, el món de la competició amb bugui, amb cotxe, has de portar patrocini, tant és els teus resultats si són bons o no, necessites patrocini, i aquest any no ho tenia perquè em va caure a última hora. Llavors després, aquell missatge era perquè l'equip em va dir, Gerard, sense patrocini no pots córrer. Ostres, què faig jo? I és en aquell vídeo, en què gràcies a aquell vídeo, per exemple, em va trucar l'Albert i el Jordi Bordoi de Macbord i em van dir, Gerard, què et fa falta? Ells per una part. Per una altra part, també vaig fer una trucada a un amic, l'Aladi, de Botularium, i també li vaig dir, Aladi, jo crec que és una oportunitat molt bona per a vosaltres. I al final, tant és una cosa com l'altra, tant Macbord com Botularium i Fitexport, doncs em van cobrir aquest patrocini juntament amb el dels altres patrocinadors que ja tinc de cada any, que són molts, i vam poder cobrir aquest patrocini, però va ser a última hora, i realment també t'he de dir que South Racing m'ho va posar fàcil, perquè no hi ha cap altre equip al món que podria córrer posant tants pocs diners com vaig posat aquest any. Llavors tenim un cotxe nou que també ho ha fet un altre patrocinador meu, que ho ha fet sense patrocini, aquest ho ha fet ell per ell, porta en el seu casc el seu nom, Almo, i aquestes boles de drac representen doncs aquest desig d'anar al Dakar, també perquè aquesta persona que m'ha comprat el cotxe també és un fan de bola de drac igual que jo, i aquest desig s'ha complert. També pels valors que té el Son Goku, de treball, de sacrifici, d'empatia. Per tant, a part també el Fulla Tortuga m'agradava molt.
Anava a dir, tu eres de Son Goku o de Fulla Tortuga?
Sí, de tots, perquè els valors de tots ells eren bons, i el Fulla Tortuga m'agradava molt, em feia molta gràcia, amb aquella sang al nas quan veia la Bulma, així és còmic. Per tant, no, darrere d'aquests dibuixos animats jo crec que també hi ha una època molt bona nostra i de tota la gent que ho fa possible. I quan, abans t'ho he dit també aquí amb Xavi, quan l'altre dia estava a la presentació presentant l'equip, sabien que va ser tan difícil, veient el cotxe pintat, la roba, i veient-vos a tots vosaltres, ostres, realment a mi això m'omple molt, sóc una persona d'emocions, i sento que aquest 2024... serà el 24, que és quan vaig néixer jo, 24 també de març. Crec que serà un any bo, tenim un cotxe nou, tenim totes les coses necessàries per fer un bon Dakar. Ara estem davant d'una carrera que pot passar de tot, però abans de començar ho tenim tot, no?
Per guanyar,
Quim. És, a vegades un s'ha d'empassar la saliva per dir guanyar, perquè els objectius han de ser reals, però crec que ho hem demostrat durant aquests 5 anys, no? de que hem estat a davant, de que podíem guanyar, i ara la tenim un altre cop aquesta possibilitat.
El sotrac econòmic que afortunadament has pogut superar amb l'ajuda de les persones que acabes de comentar, era entre quedar-se a casa i anar al Dakar, o era entre repetir com a assistència ràpida i correr la d'equip, que ja saben a South Racing que ets el millor per fer això, perquè si cal li cedeixes la victòria a un altre a l'últim tram, que això ja ho hem vist, i anar a guanyar. És a dir, podies anar-hi però sabent que anaves a fer de motxiler?
Clar, és això que... Sempre he competit pensant que podia créixer. És a dir, mai he competit únicament pensant en guanyar-me la vida. Recordo els anys de gas que vaig arribar a casa, quan corria en moto, i vaig dir, Anna, estic fart de patir, dic, encara que em guanyi la vida, no? Si no trobo alguna cosa millor, em retiraré, no? Crec que estic en un punt que ara necessitava aquest any, com el d'ara, necessitava intentar lluitar per la victòria i demostrar-me a mi mateix que puc. Per tant, jo crec que és una oportunitat molt bona, i és la que esperava, no?
perquè a nivell de butxaca, de pasta, les has passat molt putes en algun any, Gerard, sí. De dir, hòstia, no, que aquest any, no el Dakar, ja dic, sí, però sí, aquest any, sí, a veure si no l'acabarem, que anem molt justets.
No, ja no en el Dakar, sinó la meva carrera esportiva. Jo recordo quan vaig començar amb 14 anys, meu pare em va comprar una moto de segona mà, a partir dels 16-17 ja m'ho pagaven tot la Federació Espanyola, no?, que va fer aquell projecte, si us en recordeu, de Granada, que hi havia també el Nani, Xevi Pons, Marc Coma, hi havia tota aquesta colla de cracs que encara estan actius. Per tant, la meva carrera esportiva ha estat plena d'alts i baixos, també jo recordo anys que si em trucaves al timbre sortia amb la boca oberta, m'havies de tirar palomites, eh? Som autònoms, però sóc un tio que sóc molt feliç vivint a Manlleu, amb la meva família, amb un piset, és a dir, no necessito gaire la vida, però sí que és veritat que en aquests mons necessitem molts diners per poder-hi ser, i sí, em costa, i tinc clar que... És a dir, aquest esport no l'he fet per ser ric, l'he fet primer de tot per ser feliç i òbviament per guanyar-me la vida, perquè tinc família, tinc nenes i vull el millor per elles, però la finalitat mai ha sigut la de veure números al banc. Per tant, a partir d'aquí continuarem somiant, lluitant, i ojalà, doncs, també tinc, que veia d'acord amb aquestes boles de drac, tenia aquest somni de córrer al Dakar, no?, aquest any, també de fa 16 anys, no? Ara, si em dius que després de 17 anys hagués pogut córrer 17 anys, no m'ho crec, però ara vull lluitar per guanyar-lo.
I t'agrada a priori el recorregut del 2024?
Sí, sí, ostres, aquest recorregut pinta, cada any pinta pitjor. Amb aquesta
etapa. Això és bo, no?
Sí, és bo, bueno, no saps mai si és bo. Tampoc pots dir, no, és que jo espero una carrera superdura perquè jo sóc un crac i la navegació, no, ojo. Aquí sempre s'ha de tenir molt respecte, des del Dakar més fàcil, que no n'hi ha hagut mai de fàcils, el més complicat. Per tant, ens esperem tot el pitjor, i per tant, doncs, s'ha de veure aquesta etapa de 48 hores que ens depara a nivell tàctic.
Us inquieta aquesta etapa? De dormir amb un bivac, d'aturar-la a mitja, no? Quan l'hora que marquin, no?, s'atura, dormen diversos bivacs i es reprèn l'endemà sense assistència. Això és una etapa que inquieta, en certa manera?
Sí, totalment, perquè és una cosa nova, perquè no hi haurà comunicació, perquè no tindrem res, no?, com una etapa marató, però amb la diferència de que no hi hauran altres pilots. Sí que n'hi hauran, però estaran repartits tothom. Llavors serà molt més difícil de veure a nivell tàctic què fer. Per tant, bueno, crec que serà una experiència nova, bonica, una situació bonica, no sé.
Pel que fa al bogey, ens has explicat que és millor que el de l'any passat, que en teoria és la millor arma per guanyar la categoria. L'has pogut tastar? Perquè una cosa és tenir molt bon material i l'altra és saber exactament com funciona. Perquè hi ha casos, per exemple, Dani Solà fa una pila d'anys al Mundial de Ral·lis amb un fort oficial, sí, podia fer un scratch, però és que no havia fet un test. Brutal, i això a l'hora de competir, encara que el Dakar no sigui el Mundial de Ral·lis, imagino que és un problema. El cotxe ja te l'has fet teu o te l'has de fer teu ja en plena competició a l'Aràbia?
Clar, aquest exemple del Dani Solà tenia molt mèrit perquè ells són ral·lis, és a dir, no feia res i anava directe, gas a fondo, 10 quilòmetres, no? Lo nostre del Dakar, i et donaré la resposta, tenim una mica més de sort, que són 14 dies. Què vull dir amb això? Aquest any, Quim, Xavi, anem de Dakar en Dakar. He fet 0 quilòmetres.
Ni entrenament. Ja no és allò de fer el rally de Marroc de prèvia, res.
Zero. Anem amb un zero. Anem amb un cotxe que no he rodat. Arribaré una mica abans allà per rodar-lo i per fer el test allà. És superimportant per nosaltres fer aquest test allà, que veurem llavors allà si el puc fer o no el puc fer, si no tindrem la pròleg. Per tant, no tot és perfecte, però és el que tenim. Llavors... I Gerard, què portes? No, portem una motxilla de 16 anys d'experiència, uns debriefings molt bons de l'any passat. Ara aquests dies aquí m'he llegit aquests debriefings, etapa per etapa, quilòmetre per quilòmetre, des dels settings de les suspensions. Per exemple, avui el Dani Solà està aquí també per treballar amb ell del setting. Per tant, hi ha molta feina de visualització de punts dels altres anys que em serviran. Si no ho fes així, seria impossible. Realment tu no pots anar a una carrera, va, aviam què passa. No, la sort, com he dit abans, no ve, s'ha de treballar. Ja ho sé, que el millor seria fer tot un campionat del món i correré contra rivals que han fet tot el campionat del món, i inclús hi ha un tio que les ha guanyat totes. Per tant, tindré rivals, a priori, ostres, molt complicats. Però són reptes i són situacions, i tampoc hem d'anar a la part negativa, ja la sabem. Ara ens toca competir i treure el millor del que tenim.
Has deixat claríssim que surts amb la intenció de guanyar, per tant, tocarà córrer molt, però sempre me'n recordo una frase del Jordi Arcarons, quan era el cap de l'equip, que patrocinat per Repsol i amb KTM, era U3, però la idea era que guanyés en Marc Coma.
Sí, sí, tant.
I la frase del Jordi era gairebé sempre: avui no és dia per córrer. I jo pensava, home, si has de fer, no sé, 500 quilòmetres i no corres, perdràs temps.
Sí.
Aviam, explica'ns això. Quan toca córrer i quan no toca córrer? I què és més difícil? Perquè potser... vaja, no ho sé, tothom ha anat per una autopista amb quatre carrils que no hi va ningú i amb un límit de velocitat que has de complir. I penses, home, però si ara aquí... no? Podria donar més gas.
I és la situació
que tots els que conduïm alguna vegada hem pensat, ha costat més mantenir-se dins del límit que no, clar, mira, tirar una mica.
Tires a fondo, eh? Clar, jo crec que el que diu l'Arcarons, aquestes sàvies paraules, també jo les aplico. Crec que grans corredors del Dakar les apliquen, Marc Coma, o el Nani Roma, Peter Hansel. Peter Hansel possiblement amb un World Rally Car no és més ràpid que l'Oeb i el Sainz, no? Però allà dintre ell sap quan parar, quan frenar, com diu l'Arcarons. I això és molt complicat. Quan tu tens un crono i et van passant... Imagina't que jo arribo a una zona i afluixo. Per què afluixo? Perquè hi ha molta pedra, i afluixar no vol dir anar 10 per hora, però en comptes d'anar 120, potser vaig a 80, vale? I em van passant, els altres rivals em van passant, i de fet no els veig ni l'estela de la pols, vol dir que m'estan traient més de 2 minuts. Quan tu no veus l'estela, t'estan traient més de 2 minuts. I tenir aquella sang freda, com per tenir, per dir, tranquil, tranquil, aguanta, 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 i arribo al bivac, i m'han fotut 5 minuts, però jo tinc el cotxe sencer, i ells no, m'entens o no? Això és el que l'endemà et farà. Llavors hi ha etapes que efectivament has de ser lent, i això costa molt. I en el nostre cas, amb el Diego, haurem d'anar de menys a més. Primer, perquè no hem provat el cotxe. Segon, perquè encara no tenim prou ritme. I si miro l'anàlisi de l'any passat, les primeres 3 etapes vaig perdre 45 minuts. 45 minuts. I 4 etapes del final érem a 3 minuts del primer, fins que no vam tenir aquest problema del ventilador, no? Per tant, jo no vull perdre 45 minuts com l'any passat, sabem per què els vam perdre, no els vam perdre de ritme, els vam perdre per una enganxada a les dunes, per un problema també d'algunes pèrdues, etc. No? Però tot això que t'estic dient de l'any passat ens ajudarà molt a com afrontar aquesta carrera, accelerar al màxim quan es pugui. Hi ha moments que has de ser el més ràpid, inclús a un o dos dies del final. És que, perquè tinguis una idea, queda una etapa pel Dakar i en juguem amb el Van Beveren 30 segons, no? Com en jugàvem aquella època, aquella d'allò. A vegades el donar el màxim no vol dir el anar com un boig, frenant tard, apurant la frenada amb un radar, perquè llavors et saltaràs un radar, llavors cauràs. Hi ha un exemple molt bo, i acabo amb aquesta resposta, que em va dir el meu psicòleg Pep Font, que em diu: noi, quin és el teu objectiu? Diu: que és guanyar. I ja, però guanyar vol tothom. Què és guanyar? És competir bé. I competir bé vol dir donar gas quan es pot, frenar quan s'ha de frenar. No sempre... Tinc un altre mal exemple del Xavier de Soltré, que aprecio molt, que sempre em deia: gas a fons, sempre. I ell és molt bo, però no ha arribat a més, possiblement per això. Poder ara ho ha après. Aquest any el tindré de rival amb un Polaris, i és un dels rivals a tenir en compte, Xavier de Soltré.
Escalfa-la al campament. Xavier, gas a fons.
A fong, a fong. Ho faré, la tinc a dintre aquesta. Perquè ell me la feia amb les motos i em deia a fong. I jo per dintre, tu fot-li a fong.
A fong, que ja veuràs, que ja et trobarem. Sí. Has parlat moltes vegades del Diego, el teu copilot. Digue'm coses bones o no del Diego Ortega, del teu copilot, Gerard.
Et dic la primera d'aquest any, te'n diré dues.
Mm?
Mira, diré la primera... Començaré per la vella. La vella, Dakar de l'any que ens vam tenir que parar a 300 metres de la línia de meta. Podem guanyar el Dakar, parem per deixar guanyar el nostre company d'equip per unes ordres d'equip. En aquell Dakar, la segona etapa, el nostre objectiu era motxiller. Vam ajudar a dos pilots nostres que havien volcat, Molly Taylor i el Don Sala. Acabem de desvolcar el segon cotxe, es puja en el cotxe i diu: Ferretti, gràcia, podame esa oportunidad, estoy súper agradecido. Yo, y me va a comenzar a cargar un rollo de: Diego, no me des las gracias son compartidas, concéntrate. Un tío de valors, un tío de agraïment, un tío màgic. Aquest any li dic: Diego, mes de novembre, tenemos un problema, nos falta dinero, no sé si iremos al Dakar. Paraules del Diego: traigo 20.000 euros de Melilla para correr. Per tant, el Diego, no us l'he anomenat abans, ha portat 20.000 euros per competir, no voy a cobrar, y si hay que dormir encima una piedra, dormiremos encima una piedra. Al final dormirem amb la meva furgoneta, una furgoneta d'aquestes amb un llit per allà dintre, que ja n'hi ha prou. Per tant, ja us he dit qui és el Diego, no? Ah, l'última, ve en dies de treball, és a dir, els dies de festa d'estiu se'ls agafa per venir al Dakar.
Algú pot pensar que el Gerard Ferrés del Ferret, i sento que em parlen a la ràdio quan s'apropa al Dakar, no? I algú pensa, però què fot el Ferrés durant tot l'any, no? Sí. Com es guanya la vida?
Clar,
com et guanyes la vida, tu,
clar,
Gerard?
Clar, com puc.
No, perquè sí. No, la gent pensa, o sigui, d'aquests només en parleu aquest mes del Dakar, que si el desembre entrevistes, sí, després sí. Quan tornen, diu, però clar, aquest tio hi ha 11 mesos més, no? Com et guanyes la vida, tu, Gerard?
Ui, jo faig de tot, faig de comercial dels meus sponsors, de tots ells, és a dir, mira, faig d'ambaixador, per exemple, de Macbord, que això m'implica, doncs, fer rutes durant l'any i sèries de vents, també ho gaudeixo, faig xerrades per empreses, entreno a copilots, ja sigui la part física, psicològica, com de navegació, faig cursos, és a dir, faig de tot, però sobretot torno al retorn dels meus patrocinadors que fan possibles que vagi al Dakar. Avui en dia, doncs, la nostra publicitat la fem molt també a les xarxes, doncs, per tant, també molt temps a les xarxes, i llavors també hi ha molta part d'entrenament nostre. No ho sembla, però no he fet carreres, però faig molts entrenaments físics, cada dia estic 4 o 5 hores entrenant, entreno psicològics, és a dir, per tant, fem de tot, i ens guanyem la vida, com dic, així és, treballant molt, ningú em regala res. A les 6 del matí gas a fondo, això sí, intento plegar d'horeta, horari europeu, anar a sopar d'hora amb les meves nenes i anar a dormir d'horeta.
Jo crec recordar, Quim, que fa molts anys, dels primers Dakars, quan feia la motxilla de Marc Coma, que ens van visitar a l'estudi, i en Coma ens va explicar que en Gerard era sonàmbul.
Sí, encara
ho ets, eh?
Sí, menys, aquelles èpoques del Coma m'aixecava i marxava. Tinc sustos...
Marxaves, eh?
No, collonant, jo tinc, me recordo una carrera que em vaig aixecar i em posava les botes, i em ve el Pepe d'ell, aquell any, i ara diu, estava sonàmbul, tio, que et ficaves les botes, tio, i què dius ara? Bueno, animalades, però cada cop menys, això diu la meva dona, cada cop menys.
I això que expliques d'anar a dormir com les gallines, per tant, el mot de Ferretti...
El?
Ferretti, sí. No té la connotació que tothom es pot imaginar? Ferretti, farra... O és una etapa que ha quedat enrere?
Sí, etapa... No,
d'on ve Ferretti?
Sí, jo a l'època de jovenet hi havia algun dijous que teníem d'allò d'anar a les Pocket Bikes, que és aquest grup, ja heu vingut, eh? Tot relacionat amb les motos, universitat, però anava a dormir més o menys a hores acceptables, eh? Però era el meu dia d'esbarjo. Això eren èpoques de 20 anys, ara en tinc 44, pare de família...
Ara ets l'oncle Ferretti,
sí,
eh?
Sí, sóc l'oncle, eh? I no és que la meva dona l'hagi tallat a mig metro, sinó que jo mateix també em faig gran, ja m'he de cuidar, eh? Sí. Per tant, ara ja no... I el nom de Ferretti ve més, doncs, de quan vaig estar als equips italians a l'època de la moto, que de seguida em van ficar aquestes is de Ferrés, Ferretti, i em va quedar, no?
Anem acabant, ara que dius de la família, no insinuen de... Ja t'aproves els 20 Dakars, Gerard, ja potser no, un cap d'any a casa tampoc no estaria malament, o ja saben com és i saben que és perdut dir-te això.
Clar, per una part veig les meves filles que diuen, ostres, no he estat mai amb el seu pare per cap d'any, veig aquesta part negativa, però per l'altra, ara que les nenes ja tenen 14 i 11 anys, em diuen, ostres, papa, estem molt contents que vagis al Dakar, disfruten quan ens senten per la ràdio, quan ens veuen per la televisió. Per tant, jo crec que és una cosa bonica també per elles com a pare, veuen que cada dia em desperto també amb objectius. D'alguna manera, a les meves filles també jo crec que els hem inclòs, doncs, aquest tema de treballar, de l'esforç. Jo li dic a les meves filles les notes, jo era molt mal exemple les notes, no treia grans notes, però dic, Jana, Laia, si vosaltres us esforceu, doneu el màxim, jo estaré molt content, no? I crec que quan ens veuen nosaltres, els seus pares, la seva mare i el Gerard, el papi Ferretti, això, despertar-nos d'hora, a fer esport, a ajudar a casa, a treballar molt, crec que estem, doncs, donant uns bons valors a les nostres filles, i en aquesta part, doncs, estic content que el Dakar també m'aporti aquesta bona part, no?
Recordes algun cap d'any especial al Dakar? Algun cap d'any que fos especialment sonat ja a la cursa o no?
Mira, en recordo un, i no sé si és bo o dolent, que és el de mateix que ha comentat el Quim, de l'any 2008, quan ens vam quedar sense Dakar, que jo recordo que el vaig celebrar amb l'equip de Repsol. També hi havia el Xavier Mir, sí. El nostre metge, i ho tinc també amb tot l'equip de Repsol, amb el Marc, amb el Viladoms, menjant el raïm, I no sé si allà encara no ens ho havien dit, diria, no?
No.
Que no?
No, el rally s'anul·la el dia abans de sortir, ara no sé si era 3 o 4.
Ostres.
De fet, jo vaig anar a Lisboa passada el cap d'any,
vale,
on era la sortida, i el segon dia d'estar allà, eren els dos dies de verificacions i arrencava la cursa Portugal avall, perquè abans de trepitjar Marroc va ser quan... És a dir, que sí, el cap d'any era un cap d'any... Sí, normal, sí, entre cometes, sí, no, pels dakarians, sí. I no sabíeu encara el que passaria.
Per tant, va ser un cap d'any tot estrany, però el tinc... Mira, no sé per què recordo només aquest.
I ara, quan arribis a l'Aràbia Saudita, qui tens moltes ganes de veure? D'aquesta colla dakariana, qui és aquell que dius, hosti, quines ganes de retrobar-me amb aquest, ara, quan arribi allà?
No, jo crec que és un retrobament amb tothom. És a dir, vol dir, amb tots els pilots, que realment m'ho passo molt bé, copilots, amb els mecànics, amb els periodistes, és retrobar-nos la nostra família del Dakar, no? Per tant, és amb molta gent, i no et podria dir una persona com a tal, però crec que és... I també el fet, també, a vegades, de... Jo sóc una persona, m'agrada molt conèixer gent nova. I el Dakar, tot i que anem amb el gas a fondo, inclús dintre del bivac, conèixer gent nova, gent interessant, i sempre...
Home, a Sud-amèrica allà... t'ho hauries passat pipa, llavors,
oh, allà,
no?
Sí, allà, clar, i allà teníem la gent de fora, allà tinc amics que s'han fet amics, eh? Recordo una situació on vaig quedar en una etapa sense roda de darrere, vaig fondre el musc, l'Arcarons em va fotre una agulla i el coma, perquè era el seu motxiller, i em vaig passar de 170 tota l'estona i el vaig rebentar, quan no hi podia anar 170. Va ser el meu primer i únic error. Em van renyar molt fort, eh? Però ja la part positiva és que em va ajudar un col·lega, el Julio, a reparar, a poder arribar a final de meta, i encara a dia d'avui és un amic amb qui parlo molt. Per tant, de Sud-amèrica ens vam portar coses molt boniques.
En aquest sentit, i parlant només des del punt de vista de competició, era millor córrer a l'Amèrica Llatina amb molt de públic i on et podien ajudar a solucionar un problema, o millor en un lloc on no hi ha ningú, perquè, clar, abans ens parlaves d'unes tallades,
sí,
si
sí.
Tu saltes una duna i allà hi ha algú que vol veure el rally, i allò és de zero obert, vull dir, sí. Allò no és un circuit, no? Clar, se sap per on passarà,
clar.
No sé si pot haver-hi fins i tot situacions de risc. A tu què t'agrada més? Que hi hagi gent, o que sàpigues que no hi ha ningú, perquè així no m'haig d'amoïnar que no hi hagi ningú fora de lloc.
Clar, però ho has dit molt bé, Quim, aquest tema d'Aràbia, com tu dius, per una banda pots pensar, hòstia, aquí és barra lliure, no hi ha ningú, però què ens passa? Que sí, que efectivament hi ha, a vegades ens trobem amb situacions com la d'aquest any passat, que hi va haver, doncs, un camió, crec, que va atropellar un fotògraf que no es veia, no? Per tant, hi ha situacions complicades. Què m'agrada més? Diria que tot m'agrada. Què vol dir? A Àfrica... Jo crec, el número 1, per mi el Dakar autèntic és Àfrica, per tot el que ens va aportar a nivell de valors i pel fet de travessar tot Àfrica i arribar a Dakar. Sud-amèrica va ser increïble, tant pels paisatges com per la competició, més tipus baja, diferent, però molt atractiva. De fet, allà tinc el podi aquest de les motos, i sobretot per la seva gent. Aquest amor que hi va haver, sobtat cap a aquest esport que poca gent coneixia, no? I a Aràbia, doncs, ens hem portat un altre cop, hem retornat a uns deserts fantàstics, on ens tornem a perdre inclús hores, i on la navegació és i serà tan, tan important. Per tant, crec que cada continent ha sigut fantàstic.
Gerard Farrés, ha estat un plaer. Gràcies per haver-nos deixat trencar aquesta calma que tens aquí a Sant Cebrià de Vallalta durant una estona. Que tinguis molta, molta, molta sort en aquest Dakar, i tant de bo puguem explicar amb un tuarec a les mans la teva tornada cap a casa. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres sempre. Gràcies.
Superesports amb Xavi Puig. Des de Vender Mi Cotxe et desitgem unes bones festes de Nadal i esperem gaudir de la teva confiança molts anys més. Vender Mi Cotxe et desitja bon Nadal.
El Torró Torró i Gourmet La Vanguardia. Quatre varietats exclusives de torrons Vicenç amb neules tradicionals i de xocolata, i una ampolla de corpinat llopart nèctar terrenal. Una selecció per celebrar la tradició, valorada en 65 euros, que trobaràs per només 45 a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
A Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, volem recordar-te que un any més hi serem per fer-te la vida una mica més senzilla. Aquest Nadal, i també el 2024, a Nissan Santi Enrique continuarem al teu costat. Molt bones festes!
Hola, sóc el Jordi Basté i he escollit el verset més típic i més tòpic del Nadal, que és la cançó de Nadal, que els que tenim ja uns anys, i quan érem petits... Era el verset que ens feien cantar amb les sabatetes noves damunt de la cadira el dia de Nadal en Vendirà. L'escola és tancada. Hi ha llum al carrer. La senyora Pepa saluda el carter. Que tingui bon dia! Avui és Nadal! No té una carteta? No té una postal? Li dono una carta del seu fill Pasqual, que des de Suïssa li diu bon Nadal. Estigui content! Jesús ha nascut. Per dur-nos la joia, el món ha vingut. Bofill, Puig, Serrat. Que tingueu un bon Nadal, que tinguem un bon any 2024 i bones festes a tothom.
RAC 1.
A la xarxa de concessionaris oficials Hyundai de Barcelona ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat. La xarxa de concessionaris oficials Hyundai de Barcelona et desitja bones festes.
No sé què regalar aquest Nadal. Tenen de tot.
Ostres, jo aquest any ho tinc claríssim. Regalaré un vol en globus a la Garrotxa amb vol de coloms. I vaig anar i va ser espectacular. Vistes increïbles dels volcans, pau, serenitat.
Ah, veus? Bona idea, m'has convençut. Ara vaig a la pàgina web de vol de coloms i reservo.
Cases amb ànima, el podcast de RAC més 1 que parla de casa teva. Amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Feu del vostre pis un espai sa, sostenible i lliure de tòxics.
Cases amb ànima.